Bona tarda, senyores i senyors. Els saludem com totes les setmanes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte el Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, en companyia de Leandro Lamor, que és el director de l'agència IF Catalunya. Molt bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
El Manel Manchón, director d'Economia Digital. Molt bona tarda, Manel.
Bona tarda.
El Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador, també.
Bona tarda.
I la Maria Jesús Cañizares, que és el redactor en cap de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús. Bona tarda,
benvinguda. Bona tarda.
I el convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Miquel Iceta, que és el primer secretari del PSC, Partit dels Socialistes de Catalunya. Senyor Iceta, molt bona tarda.
Bona tarda.
I benvingut, el senyor Iceta, com deia, primer secretari del PSC i també escriptor. Aquesta setmana doncs ens ha sorprès a tots presentant un llibre, es diu La Tercera Vía, Puentes para el Acuerdo. Puentes para un Acuerdo de, aquí, de Catalunya con el resto de España. Diuen que vostè és un dels ponts, podríem dir, més sòlids que hi ha per intentar reconduir aquestes relacions tan trencades entre Catalunya i la resta de
Espero que n'hi hagi més, no és que em vulgui desmereixer, però jo crec que hi ha molta
vostè
gent.
Vostè sempre ha apostat per la via del diàleg, sí, de l'acord, del construir.
Jo crec que sí, jo crec que abans que trencar els ponts val la pena eixamplar-los, no? I a més jo amb això tinc una idea potser molt intuïtiva, però jo sempre dic Catalunya no pot marxar, on marxaria? Sempre estaria on està, sempre tindria com a veïns els aragonesos, els valencians, la gent de les illes i darrere de les muntanyes França. Per tant, el que s'ha de plantejar a Catalunya és quina és la millor relació possible amb els seus veïns, i ningú podrà convèncer que la millor relació possible amb els veïns és trencar amb ells o donar-los l'esquena.
Això de la tercera via, en una situació com aquesta, la que tenim aquí a Catalunya, temporalitzada, o ets independentista o no ho ets, la tercera via per on passaria, senyor Iceta?
Per una reforma constitucional federal. Aquesta seria la meva primera opció, però jo en el llibre he intentat recollir també altres propostes que han anat sorgint, no? La que va fer de forma especial Miguel Herrero i Rodríguez de Miñón, posant només una disposició addicional a la Constitució, la que ha explorat Santiago Muñoz Machado, que parla d'una reforma simultània de Constitució i Estatut. Hi ha gent que diu que senzillament en fer una reforma estatutària acordada n'hi hauria prou, perquè ara no hi ha possibilitats de que després de la votació pels ciutadans al Tribunal Constitucional la canviï. Hi ha moltes possibilitats, i potser encara alguna que jo no se m'ha acudit, no? L'important de la tercera via és les ganes d'explorar possibilitats i finalment d'apostar per la que pugui concitar un acord més ampli.
Una tercera via seria, no sé si ho va proposar vostè o algun altre dirigent del PSC, recuperar l'Estatut que en el seu dia va retallar el Congrés i el Constitucional. Aquest és un camí?
És un camí, però jo crec que aquestes alçades no és suficient, crec, perquè jo crec que ens hem de posar amb els propers 20-30 anys, i per tant no només hem de fer un petit pedaç. Jo crec que si hi ha l'oportunitat de fer una reforma en profunditat de la Constitució i per tant renovar el pacte de l'any 78, jo crec que valdria molt la pena. Per tant, jo crec que recuperar el potencial d'autogovern perdut per la sentència doncs s'ha de fer, però probablement si estem pensant en un pacte que duri no seria suficient.
Molt bé, doncs obrim ja la resta de micròfons d'aquesta taula amb la Maria Jesús, el Salvador, el Leandro i el Manel. Qui vol començar a preguntar? Doncs micròfon obert, va. Vinga, Leandro i Manel, endavant. Vinga, va.
No, jo arran del que deia Miquel Iceta, que parlaven del tema de si recuperàvem l'Estatut de 2010, en el seu llibre hi ha un moment en què fa una mica de propòsit d'enmienda, no? I diu que en el seu moment el PSC no va saber, o el Partit Socialista, que també governava aquell moment a Espanya, no va saber gestionar una mica la decepció de l'Estatut de 2010. Veient la perspectiva 7 anys després, què s'hauria d'haver fet?
Bueno, jo ho dic perquè va ser així, però també cal recordar la sentència de l'Estatut, em sembla que va ser el juliol del 2010, i els socialistes perdíem el govern de Catalunya el novembre del 2010. Per tant, realment tampoc vam tenir massa temps per fer res, no? El govern d'Espanya, que llavors també era socialista, es va acabar el 2011. Per tant, què s'hagués hagut de fer? Home, d'entrada, llavors potser sí que hem dit recuperem el que la sentència ha canviat a través de mecanismes institucionals adients, perquè també recordem-ho, la sentència en alguns extrems ho deia, diu, escolti, vostès han intentat fer una reforma d'àmbit general a través d'un estatut que només és d'una part, i per tant Per exemple, estic pensant en temes de poder judicial. Reformant la llei orgànica del poder judicial s'haguessin pogut aconseguir alguns dels objectius que s'havien fixat dins de l'Estatut. Potser llavors això hagués estat una primera mesura d'urgència útil, no? Però avui, i vist ja amb més perspectiva, jo crec que hem d'anar bastant més lluny si volem que sigui un pacte sòlid d'àmplies majories i que duri.
El que passa, Manel, si
No, jo li volia preguntar que amb el llibre i després amb els projectes d'alguns polítics aquí a Catalunya, sobretot a Catalunya, no? S'aposta per la via federal, com diguéssim, no per tancar, sinó per racionalitzar, i no només el problema de Catalunya, sinó molts d'altres que s'ha vist que ha patit el conjunt d'Espanya des de la transició. Jo no sé si vostè parla molt o poc, jo crec que parla molt també amb dirigents del Partit Popular o persones del govern, si el PP en algun moment pot entrar i assumir que el projecte federal també és una cosa seva, també pot ser una cosa seva, perquè podria resoldre molts dels problemes que tenim ara, i no només el tema català, com li dic.
Anem a veure, jo no m'agrada dir les coses com les penso, com les veig, però tampoc traicionar la confiança que m'hagi pogut tenir en determinat moment cap persona, no? I jo li he de dir, si vostè li pregunta en fred al Partit Popular, fem la reforma federal de la Constitució, li dirà que no. Si vostè aborda el Partit Popular i li diu, escolta, això seria una possibilitat, jo crec que llavors ja comencen. Però en el Partit Popular hi ha una preocupació que puc entendre, que és dir, com ens embarquem en un procés de reforma sense saber on anirem a parar. I per això jo no sé si vostès han vist que a Madrid utilitzen molt una expressió que a mi em fa certa gràcia perquè és un pèl angulada. Primer cal delimitar el perímetre de la reforma. Això es diu molt. I jo crec que tots plegats hauríem d'entomar aquest repte. I efectivament, potser en comptes de començar ja amb un debat polític pur i dur i amb els riscos de partiditzar la qüestió, a mi m'agradaria, i així ho he plantejat a diversos dirigents del Partit Popular, començar no per una comissió parlamentària estrictament, sinó una comissió d'estudi de caràcter transversal amb la gent que més ha treballat aquestes qüestions, d'ideologies ben diferents, molts del món acadèmic però altres del món jurídic, i que fessin aquest esforç de delimitar el perímetre de la reforma, perquè probablement dels 10 problemes importants de l'estat de les autonomies n'hi ha 8 en el que hi ha un consens amplíssim, i potser podríem començar per aquí.
Respecte a aquesta proposta de la reforma constitucional, molta gent diu que ja arriba una mica tard per solucionar el tema català, però no només això, sinó que ara mateix el PP té un pacte amb Ciutadans, que crec que Ciutadans, això d'obrir el meló de la reforma constitucional, no crec que tingui massa pressa per entomar-ho. Com es pot fer això amb els Ciutadans?
Anem a veure, aquí tothom s'ha retratat en un moment o altre. Jo, per raons òbvies, vaig haver de llegir-me el programa electoral de Ciutadans a les darreres eleccions generals, i ells parlaven d'una reforma de la Constitució amb continguts federals. Això estava en el seu programa. Altra cosa és que puguem tenir després discrepàncies, perquè federalismes n'hi ha molts, i per tant no vol dir que a l'utilitzar les mateixes paraules indiquin ja un acord al 100%. Però jo aquí sí que em veig amb cor. Jo estic convençut que Albert Rivera seria un factor actiu en la recerca d'un consens de tipus federal. Ho estic convençut.
Vostè va protagonitzar un debat amb ell precisament sobre això.
Sí, que va ser molt interessant perquè va posar de relleu punts d'encontre, també discrepàncies, però per això li dic, jo la veritat és que ara l'Albert Rivera el veig menys perquè ja està molt més a Madrid, però recordo aquell debat que va organitzar Federalistes d'Esquerres, i el recordo, és un bon record, perquè vaig veure que hi havia més punts en comú del que d'entrada on pogués pensar.
Jo ho deia perquè el discurs que tenen darrerament Ciutadans és de cap privilegi per Catalunya, privilegi en el sentit de cap diferenciació respecte a altres comunitats.
Però és que són coses diferents, eh? A mi, si vostè em diu, vostè vol privilegis per Catalunya, jo li he de dir que no. Fixi's, jo he hagut de fer diversos acords dins del Partit Socialista, no? Vaig participar ajudant a Pere Navarro en els acords de Granada, però després he tingut algunes converses llargues, per exemple, amb Susana Díaz. I amb Susana Díaz vam arribar a un acord encara més senzill que el de Granada. perquè la Susana em va dir, escolta'm, jo hi ha dues coses que no veig bé i que no acceptaria. Una és trencar la sobirania del poble espanyol i l'altra és trencar la igualtat de drets entre els espanyols. El que hi hagi entre una i altra cosa, entre aquests dos límits, per dir-ho així, tot és raonable, tot és possible, tot és discutible. I jo llavors li vaig dir, pues mira, estic molt content que em diguis això, perquè tots els plantejaments que sempre ha fet el PSC caben perfectament entre aquests dos límits.
I formen part, podríem dir, un eix fonamental seria un nou sistema de finançament, senyor Iceta.
Sí, aquí hi ha una cosa que nosaltres...
Desllorigador de tot el conflicte?
No, de tot el conflicte tot... no. Jo crec que aquests dies, a més ho hem vist... Els que tendeixen a limitar la qüestió del desencontre entre Catalunya i la resta d'Espanya a un tema econòmic, jo crec que s'equivoquen. I depèn, a vegades, de com ho diuen, fins i tot poden resultar un pèl ofensius. I, per tant, jo dic, això és un punt, però, i sobre el qual, a més, jo crec que hauríem de reflexionar perquè moltes comunitats han estat perjudicades per un sistema que no acaba de donar resposta a tots els problemes. De fet, totes han hagut de ser rescatades per l'Estat. Jo no, en fi, el Manel coneix molt millor que jo els procediments, però el fons de liquiditat, el fons de pagament a proveïdors, no deixen de ser un rescat de les autonomies per part de l'Estat. Això què posa en evidència? Home, d'entrada que el finançament autonòmic no està ben dissenyat, perquè resulta que les comunitats no tenen prou recursos per fer front als serveis que presten. Després hi ha un segon element també a abordar, i és que tenim un sistema que és fortament solidari, però... tan fortament solidari que a vegades poden resultar perjudicades les comunitats que més aporten, que acaben tenint més recursos, menys recursos per cap per fer front a determinats serveis públics que altres comunitats que són perceptores netes de solidaritat. Tercer, tenim un sistema un pèl complex que costa d'entendre i jo crec que hem de tendir a fer coses que es puguin entendre fàcilment. Quart, que sigui més transparent. Cinc, que sigui més automàtic. Per exemple, vostès saben que el sistema són pagaments a compte que després es liquiden al cap de 2 anys, quan pot haver canviat fins i tot el cicle econòmic. Nosaltres, per exemple, donem molta importància a la possibilitat de fer agències tributàries consorciades, és a dir, que no hi hagin diverses finestretes, sinó que tot funcioni per la mateixa, en presència de l'Estat i de les comunitats autònomes. Per tant, les liquidacions, per dir-ho així, es podrien fer a temps real. Etcètera. Vull dir que hi ha moltíssimes coses en les que ens podem posar d'acord i probablement també és veritat, l'Estat ha de decidir que ha de carregar de forma diferent el pes de la reducció del dèficit. Aquests darrers anys s'ha carregat fortíssimament sobre les comunitats autònomes i sobre els ajuntaments i menys sobre l'administració general de l'Estat. Per tant, hi ha molts elements que es poden discutir i que si els resolguessin bé no impliquen privilegis. I jo per això jo sempre em nego, quan jo estic plantejant una reforma, no és perquè Catalunya tingui coses que els demés no puguin tenir o privilegis, diríem, que no se justifiquen per allò.
O privilegis com els que tenen el País Basc i Navarra, senyor Iceta. Què fem amb aquests dos?
Miri, jo, com sóc una persona molt d'acord, intento, tampoc no dir exactament privilegi. Una vegada vaig fer un article que es titulava Cupo sí, cuponazo no, que era l'època del cuponazo. Encara els companys del Partit Socialista Basc se n'en recorden i m'ho retreuen, no? Però és veritat que en el càlcul del cupo no s'ha introduït un element que sí està a la llei del concert, que és l'aportació solidària d'Euskadi. Per tant, el problema no està en el sistema, sinó el càlcul i l'utilització concreta que se n'ha fet. I d'això n'haurem de parlar, i després també li diré, en el País Basc són conscients que els esforços d'harmonització fiscal europea topen també en part amb algunes parts del seu sistema. Per tant, haurem de...
Que els hi retallaran coses. Des d'Europa, doncs?
Ara, sí, bueno, els hi retallaran. Bueno, obliguen amb un procés...
Reformar.
Sí, obliguen amb un procés de reforma i a més és lògic. Jo aspiro, jo li diré, jo aspiro una Europa en la qual la fiscalitat sigui unificada. Jo no veig per què una empresa ha de pagar un impost de societats diferent en un país que un altre si és membre de la Unió Europea. Jo amb això, ja li diré, jo sóc un utòpic des de molts punts de vista, però n'hi ha un que és el de constituir els Estats Units d'Europa i voldria dir posar moltes més coses en comú. I per tant, més dificultats de fer tractaments específics. No? Ara, al País Basc reconeguem, tenen una singularitat que està reconeguda a la Constitució, que va servir per fer un gran pacte en l'any 78, que ha donat un bon resultat I jo amb això soc una mica de cultura anglosaxona, diu, si funciona no ho arreglis, no?
I com a català li fa enveja, no?
Bueno, en part, no? Però també aquí la història...
Perquè en aquell temps Catalunya no ho va voler. El que
per, això, per això, que no podem envejar allò que no van voler, perquè en aquell moment algú va fer el càlcul de que cobrar directament els impostos podia tenir algun element, diríem, contraproduent des del punt de vista dels ciutadans. I els bascos et diuen sempre que el seu sistema doncs, també els deixa una mica més a la intempèrie dels canvis en el cicle econòmic, perquè ells també, doncs, si les coses van mal dades, no tenen qui els rescati. No? I en canvi, les comunitats de règim comú, sí, el FLA no funciona, el País Basc, el pla de...
Però la Caixa, però la, caixa, la, caixa la tenen plena, els bascos.
Si tinguessin algun problema, alguna via es buscaria.
Bueno, això sí, però amb això ara sí que potser els hem d'envejar. Són més llestos. Jo què vol que li digui? Jo vaig estar ara fa pocs dies...
Passant factura i cobren.
No, exacte. No, jo crec que han heredat directament el pragmatisme que havia distingit a Convergència i Unió al llarg de molts anys, l'han heredat íntegre al País Basc. I avui el Partit Nacionalista Basc té 5 diputats que valen a preu d'or.
Or.
Or. Perquè els posen al servei d'uns determinats interessos, que són legítims, que són els seus, mentre els catalans fa temps que hem decidit com si no valgués la pena defensar-los, perquè com ho hem posat tot en funció d'un objectiu que és trencar amb la resta d'Espanya, doncs això ens inhabilita bastant per fer negociacions sensates que produirien beneficis concrets que jo crec que valen molt la pena.
Salvador, vinga.
Sí, mirant el seu llibre he vist que vostè ja en el 2007 ja havia fet un altre, que parlava del catalanisme federalista, per tant, no és una posició nova, no és una posició post, diguéssim, sentència del Tribunal Constitucional, sinó que ha sigut una aposta que vostè sempre ha fet. En aquest sentit, vostè ha dit iguals de drets. És que no són iguals de drets. És una injustícia tractar diferents els que són iguals. En aquest sentit, vull dir, perquè la disposició addicional primera parla del País Basc, però la disposició addicional tercera parla del règim especial fiscal canari. O, sense estar a la Constitució, els residents a Ceuta i Melilla paguen la meitat de l'IRPF, ara que s'ha obert la campanya de l'IRPF. És a dir, que a vegades sembla que tots són iguals, però no iguals. Inclús a la mateixa Constitució espanyola, l'article 2, quan parla de la indissoluble unió de la pàtria, per dir-ho així, parla de nacionalitats i regions, per tant fan un distingo, i a més entre elles incorporen el règim de la solidaritat. I després, finalment, autonomia financera sempre és bona, que cada un pugui decidir. Als Estats Units cada estat té els seus impostos, no hi ha un impost únic, sinó hi ha un impost federal, però hi ha impostos estatals, i són molt diferents en un lloc que en un altre, per dir un cas d'un paradís fiscal dintre dels Estats Units, que és Delaware. I finalment, que és on anava la pregunta lligada amb això, perquè aquí tenim una qüestió, un problema. I mirant el llibre, cosa que no sabia, vostè ha estat director d'anàlisi del gabinet de la presidència del govern, subdirector del gabinet, per tant vostè ha estat, diguéssim, si em permet l'expressió, a la cuina del poder central, i vostè ha estat des del 2006 a, diguéssim, al Parlament de Catalunya. Inclús també coneix, ha tocat, diguéssim, de peus a terra, perquè és un regidor a Cornellà, no? Com creu vostè que es podria buscar una solució quan, diguéssim, les tribus que estan, si em permet l'expressió, en un cantó del riu i de l'altre riu, estan excitades, i el que va construint el pont li van tirant pedres?
Bueno, aquesta és la feina, no? Però
jo com es pot fer? Ho dic perquè vostè té la capacitat d'haver estat en diversos jocs, i d'aquesta perspectiva de com es veu des d'aquí des d'allà, no?
En democràcia només hi ha un camí, que és convèncer. I jo crec que el que primer, probablement, em sap greu, però és així, cal convèncer les dues parts, és que el conflicte els perjudica tots dos i no té solució. I si alguna solució algú pensa és la derrota de l'altre, que no és solució ni tan sols pel que guanya. I per tant, jo crec que el primer que hem de convèncer a molta gent és que perpetuar aquest conflicte, aquesta espècie d'empat infinit, o provocar una derrota d'una de les parts, és mal negoci. I a partir d'aquí, buscar les possibilitats d'acord, que jo crec que són més de les que sembla. O sigui, jo crec que el que ens costa molt dir exactament en què consistirà, però això no és un defecte, és que els acords es construeixen. I per tant, de la mateixa manera vostè deia, hi ha nacionalitats i regions a la Constitució, però això va ser la solució. Ningú va arribar amb aquesta fórmula sota el braç. No és comprar allò un piso llave en mano, no. S'ha de construir. I per tant, potser sí que primer cal fer aquesta delimitació del perímetre de la reforma i després posar-s'hi. I sabent, com vostè deia, que l'estat de les autonomies ja és molt asimètric. Però clar, a mi em fa molta gràcia ara en l'acord de govern que van fer els socialistes i el PNB, doncs hi ha, per exemple, que volen competències en matèria de presons. Catalunya les té des de fa més de 20 anys.
I és l'única que ho té.
I és l'única que ho té. I ningú ha piulat. I hi ha comunitats autònomes que tenim forces policials de seguretat pròpies i altres que no. Com vostè deia, sistemes fiscals a Espanya hi ha 4 o 5 diferents. Per tant, escolti'm, segur que trobarem el camí. Però hi ha un punt que és el més, curiosament, el més delicat de tots, que és la política del reconeixement. És a dir, vostè diu, efectivament,
nacionalitats...
Sí, els sentiments d'identitat. Vostè diu, hi ha nacionalitats i regions, però en aquell moment es va estimar, o segurament perquè no era tan fàcil, dir qui era qui. Tothom ho tenia al cap, però allò no estava escrit. I jo crec que un dels elements, tal com han anat les coses fins ara, necessaris en aquest acord, és reconèixer a Catalunya com a nació, com a comunitat nacional, com a realitat nacional. En fi, ja trobarem el camí, no? Jo m'atreveixo en el llibre a explicar el meu, perquè jo sóc dels que considera que Espanya efectivament és una nació de nacions, amb una sobirania indivisible, però amb uns sentiments d'identitat molt plurals i dins de cada comunitat també molt plurals. També hi ha gent a Catalunya que pensa que Catalunya no és una nació, ho dic perquè hi ha gent que li estranya això, però no, és normal que hi hagi aquesta diversitat. I aquest reconeixement probablement sigui el de les coses més difícils en l'acord que haurem de construir.
I amb això la fera de l'independentisme es calmarà? La domesticarem?
Aviam, jo no voldria semblar que em rendeixo abans d'hora, però miri, jo m'he fet un càlcul que me l'he inventat, no busquin la font. Jo crec que a Catalunya hi ha un 40% de persones que han arribat a la convicció de que no hi ha una altra solució que la independència. Hi ha un 40% que ja els hi va bé com van les coses i un 20% que diu depèn. Pues jo d'entrada el que vull és convèncer els que ja ho veuen bé i els que diuen depèn que un nou acord els podria aplegar amb molta comoditat. Probablement si aconsegueixo això, una part d'aquest 40% independentista també s'ho repensaria, però jo d'entrada tampoc vull fer entrar el clau per la cabota. Jo no vull demanar-li a un independentista que ho deixi de ser, i sé que només el podré convèncer no ja amb paraules sinó ja amb un acord i a ser possible funcionant i que pugui dir, doncs, potser sí valia la pena esperar i veure com funciona això, no?
I explicant la veritat sempre, senyor Iceta.
Bueno, és que això és vital.
Clar, és molt important, eh?
Això per mi és una obsessió.
Aquí saben on l'intentar?
Molts. S'han explicat molts. Per exemple, la gent... Hi ha un llibre... El meu llibre no està mal, però el llibre que van fer en Josep Borrell i en Joan Llorach, que es diu Les cuentes i los cuentos de la independència, desmunta alguns mites. Aquí hi ha gent que creu, i de bona fe, que el dia següent d'haver declarat la independència Catalunya tindria 16.000 milions d'euros més que entrarien com per art de màgia al tresor de la Generalitat. Això no és així. I per tant, s'ha de dir la veritat. I jo, per això he volgut fer aquest llibre, entre altres motius, perquè jo no vull convèncer a tothom ni a que tothom li sembli bé el que jo dic, però sí que aspiro a una cosa, que ningú em pugui dir que l'he enganyat. Que ningú em pugui dir, hosti, això que vas dir no era cert, o vas exagerar, o vas prometre coses impossibles. Jo no dic que res del que plantejo en el meu llibre sigui senzill, ni tampoc té l'èxit garantit. Ara, aquí els que estan més en falta són els que han presentat la independència com un procés ràpid, sense obstacles, sense problemes, i, en fi, que cauria com una fruita madura, com l'aplicació de la llei de la gravetat. Vaja.
No, només recordar, perdona, el com es van desdiure aquells que van guanyar el Brexit el dia següent de com dels guanys que tindrien si sortien d'Europa, i el mateix dia següent
es
van dir que no, segurament no podia ser tant.
Ah, és que allà van fer... A tots els països tenen els seus mites, no? Un dels mites britànics, mites en positiu, ho dic, és el Servei Nacional de Salut, i allà es va fer una promesa molt concreta de que el Servei Nacional de Salut, fora del Brexit, tindria més recursos, cosa que era radicalment falsa. I les perspectives de la gent pot canviar.
I ho van admetre, després van admetre
però el mal ja estava fet. Sí. I recordem que a vegades es prenen decisions irreversibles basades en qüestions que són molt, molt, molt mòbils. Per exemple, quan es va votar el referèndum escocès, em sembla que el barril de petroli estava gairebé a 4 vegades més car del que és avui.
A 110-120.
I avui ja està?
A 50 i pico. Havia arribat a 30 fa un any.
Ah, doncs fa un any ja ho deia bé, però ja és igual, a la meitat. Seria la valoració la mateixa?
No.
Pues segurament no. I per això jo sóc molt, molt prudent i molt escèptic sobre els mecanismes de prendre decisions irreversibles en un moment puntual que pot estar molt subjecte a l'emotivitat o a factors que són canviants. I jo dic, nosaltres hauríem de prendre aquesta decisió sobre factors que no canvien. I un factor que no canvia és el de la geografia. Catalunya sempre estarà on està. Sempre. Li interessarà veure quina és la millor relació possible amb els veïns. Jo he arribat a sentir en un debat que amb la independència Catalunya controlaria millor l'aigua de l'Ebre. Jo he de recordar que l'Ebre neix fora de Catalunya, O sigui, aquestes coses, o que Catalunya serà sobirana des del punt de vista energètic. I clar, jo no sé si estan pensant en una instal·lació massiva de centrals nuclears o com pensen fer-ho. Jo em recordo que el primer dia que va dir el president Mas amb molta força la paraula desconnexió, jo crec que va triar un mal dia, era el dia de la connexió elèctrica de la línia de molt alta tensió en França. I escolta, si nosaltres el que necessitem és més connexions i millors connexions. I per tant, jo quan m'oposo a la independència ho faig des de molts punts de vista, també emocionals, però jo crec que també molt racionals.
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya Andorra, com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb la Maria Jesús Cañizares, Salvador Guillermo, Manuel Manchón, Leandro Lamor, el convidat d'avui, el senyor Miquel Iceta, primer secretari del PSC, Leandro i Manel, vinga.
Sí, en el llibre jo crec que poses molt en ordre les teves idees i dius coses que potser algun lector dirà, ostres, això és nou, però realment no és nou. Per exemple, parlant de referèndums, dius que el referèndum no estava al programa electoral ni del PDeCAT ni de la CUP, no? Però bueno, al final tant el PDeCAT com la CUP estan tirant endavant, volen tirar endavant aquest referèndum. Tu moltes vegades has dit que això ho veus molt difícil, que es pugui fer un referèndum, però fins i tot veus en aquest moment fins i tot complicat o molt difícil que es pugui convocar, donat que estan advertits els polítics, estan advertits els funcionaris, les empreses que puguin col·laborar amb la convocatòria. Ho veus? Creus que s'arribarà a convocar en aquestes circumstàncies?
Jo em temo que sí. Em temo que sí. És dificilíssim.
I a celebrar?
I sobretot, no, a celebrar això ho veig molt, molt difícil, per no dir impossible. No. Per tant, són coses diferents. Però jo el que, quan parlo amb gent que està en aquest projecte independentista, jo els dic, escolta, però imaginem-nos que el podeu convocar, imagineu-vos que es pot celebrar, amb què serà diferent de la consulta que vam fer l'any 2014? Amb què serà diferent? Amb res. I llavors jo dic, escolteu, un polític pot equivocar-se i per tant se li ha de perdonar un error, però la repetició d'un error en principi no és desitjable. Fem errors nous en tot cas, però no repetim els antics.
Diuen una cosa, que serà vinculant.
Sí, perquè jo lo valgo. Sí, Margaret Astor, perquè jo lo valgo. Però és que això, anem a veure.
És que es poden dir moltes coses.
Serà vinculant, no? Que la força que tindran serà la participació.
Continuen enganyant a la gent, el que deia el senyor Iceta abans.
S'aconsegueix una participació.
Però és que encara, jo amb això crec que, en fi, ja veuríem quanta gent participa. D'entrada, escolti'm, tenim a Europa, en el Consell d'Europa, una comissió que es diu Comissió de Venècia, que diu quines són les garanties de qualitat democràtica d'un referèndum. I diu coses tan curioses com que un referèndum només es pot considerar democràtic si acata les lleis de l'Estat en el que es celebra. I per això la Comissió de Venècia va considerar que el referèndum de Crimea no era bo perquè no respectava la Constitució d'Ucraïna. Ens diu que la regulació d'un referèndum hauria de ser la mateixa ja des d'un any abans de la seva convocatòria. Ens diu que perquè un referèndum sigui considerat democràtic han d'haver-hi igualtat de condicions entre els partidaris d'una i d'una altra posició. Ens diu que el govern que convoca un referèndum hauria de ser neutral sobre la qüestió que es posa a consulta. Però què esperem més per dir que el referèndum en els termes que s'està plantejant no compleix cap ni una de les condicions que la Comissió de Venècia ha establert per garantir la qualitat democràtica de les consultes?
Oh, preguntaran i què és la Comissió de Venècia?
No, ho saben bé.
Ho saben.
Perquè de cop i volta la manipulen. Pobra comissió, me la grapegen molt. Ara va fer... la grapegen.
Per setmanes.
No, perquè, escolta'm, jo si algun dia pues, la Comissió de Venècia o qui sigui, un tribunal, em treu la raó, pues com sóc un demòcrata ho acceptaré i diré, pues mira, no tenia raó. La Comissió de Venècia fa poc es va fer unes consideracions sobre la darrera reforma de la llei orgànica del Tribunal Constitucional espanyol. I diu coses molt sensates. Diu, escolti'm, les constitucions s'han de respectar. Les resolucions dels tribunals constitucionals s'han de respectar. Si alguna autoritat no respecta una resolució del Tribunal Constitucional està atacant l'estat de dret. Poden haver-hi mecanismes per castigar aquest tipus d'infraccions. I diu després també, és veritat que no seria, que no hi ha a Europa una posició comuna sobre qui pot imposar aquestes sancions, i diu la Comissió de Venècia, potser és bo separar el propi tribunal de qui posa la sanció per incompliment de les resolucions d'aquest tribunal. Clar, i diu, no, això dona la raó al Puigdemont. Diu, on? On s'has vist? I jo li he de dir, nosaltres érem contraris i ara a la que puguem ho canviarem, la darrera reforma de la llei del Tribunal Constitucional, perquè efectivament nosaltres creiem que és millor que les sancions per incompliment recaiguin sobre el poder judicial. Per cert, en algun país europeu, i la Comissió de Venècia no ho condemna, qui ho fa és el propi govern. És el govern de cada país el que, si hi ha un incompliment d'una sentència del Constitucional, imposa directament les sancions. Imagini's si aquí el PP se li hagués anat la mà i hagués posat això. Però, per tant, jo crec que aquí ara hem perdut una mica de cultura democràtica des d'aquest punt de vista, i és que el respecte a l'estat de dret és obligatori. I que si no hi ha respecte a l'estat de dret, la democràcia queda molt tocada.
Sí, Manel. Clar, jo li volia preguntar perquè en aquest debat hi ha com dos... debats que estan en paral·lel. Un, que és la conjuntura, que diu vostè, aquest 40% que està convençut, doncs intentar baixar aquest petit percentatge per seguir avançant, i el debat de superar aquesta etapa, superar l'etapa d'una permanent demanda del nacionalisme català i que l'Estat li hauria de donar una sortida més o menys definitiva, que és el que abans parlàvem amb el projecte federal, que ho ha dit el diplomàtic, el Juan Claudio de Ramón, no? Amb aquesta idea de que hi ha al final del paradigma Ortega Cambó, no? De la conllevància, la famosa conllevància, i que el govern central sempre ha vist com ha intentat mimar el nacionalisme moderat per intentar entendre's amb ell. No creu vostè que ha arribat a algun punt per superar aquesta situació, encara que vostè estigui pensant en la conjuntura immediata com tota la resta del sistema aquí, no?
Però... Anem a veure, jo no estic d'acord amb la tesi de fons del Juan Claudio de Ramón, respecto molt el seu pensament perquè l'ha articulat, l'ha defensat de forma molt, molt contundent des de fa molt de temps, però jo crec que no ens hem de... O sigui, el problema també és pensar que tot el que es fa per acontentar els nacionalistes o els independentistes. Miri, jo no sóc nacionalista. Ho explico en el llibre, entre altres coses, la diferència que hi ha per mi entre catalanisme i nacionalisme, emparant-me en definicions que havia fet Ernest Lluch en el seu dia. Per tant, jo no sóc nacionalista. Jo el que sí que dic és que hem d'atendre les necessitats dels catalans i de la comunitat catalana com a conjunt de ciutadans. I per tant, quan jo dic que hem de fer una reforma federal, no és en atenció als independentistes o per d'alguna manera salvar-los la cara al govern independentista, no. Jo ho faig, ho demano, ho plantejo perquè crec que és important pels catalans. Ara, en segon lloc, és ara un moment útil per fer-ho? Jo no he de dir, algun responsable del Partit Popular m'ha preguntat a vegades, bueno, tu, però tu ara què els oferiries? I jo, amb sinceritat i amb el cor a la mà, els dic, pues ara mateix no ho sé, perquè realment el govern independentista o de la majoria independentista el que vol és la independència, un referèndum sobre la independència, i no se m'acut què es pot oferir a un govern que només vol això perquè renuncia a això. O sigui, no m'imagino, de cop i volta imaginem-nos, eh? Pues, escolta, us farem en 15 dies el corredor mediterrani. Però, primer que no és possible, no? Però si ho fos, tampoc crec que això seria un oferiment suficient perquè el president Puigdemont digués no, pues, llavors renuncio al referèndum i ja en parlarem d'aquí 10 anys.
I no pot ser una sortida no fer res fins que l'altra part faci un pas enrere davant d'aquesta petició?
Jo crec que no, perquè jo crec que hi ha un argument pels independentistes que jo no els hi vull regalar, i és la idea de que Espanya és irreformable. Jo no els hi vull regalar. Primer, Espanya són els espanyols, no només el govern que en un moment determinat hi ha. En segon lloc, Espanya és veritat que necessita reformes, no només pensant en Catalunya. Bona part de la reforma federal que proposem no està pensada només o específicament per Catalunya. I per tant jo no els hi vull regalar ni aquest argument. Clar que Espanya és reformable. Ara requereix, perquè és una democràcia, d'àmplies majories per fer-ho. I per tant un ha d'estar disposat a discutir i a construir i a cedir. Si vols un acord, ja saps, quan et seus a negociar, que no trauràs tot el que vols, sinó millor que no t'asseguis.
Maria Jesús.
A la darrera enquesta del CEO, que es va fer just quan es va dictar la sentència del 9N i també quan es va celebrar el judici del cas Palau, això jo no sé fins a quin punt això ha influït, ha sigut important a l'hora de que baixi la defensa de la independència. Vull dir que els catalans són cada vegada menys independentistes. Jo no sé si què pot precipitar més al final de la legislatura, que el tema de la corrupció segueixi, diguem-ne, acusant a l'antiga Convergència, o el mateix tema de l'independentisme, o sigui, el referèndum que no es farà. M'he embolicat una mica
Són dos factors, la corrupció i el desinflament del suplent independentista.
Clar,
no?
El tema del 9N i la suposada efervescència social que això conllevava no ha sigut tal.
Jo crec que al final de la legislatura tindrà a veure amb el fracàs del referèndum. Això no vol dir que tots els episodis de corrupció associats al cas Palau de la Música o el 3% no tinguin un impacte sobre Convergència. Però hem d'anar tots molt en compte en el sentit de no equiparar una idea, en aquest cas l'independentisme, a corrupció, perquè hi ha molts independentistes que no són corruptes. I de fet una part del desgast que ha tingut Convergència té a veure estrictament amb la corrupció, no tant amb la independència, no? Al marge de que efectivament probablement els ha perjudicat copiar el projecte d'un altre, perquè sempre hem dit entre l'original i la còpia la gent s'estima més l'original, no? Però vaja, jo crec que la pregunta que feies, al final de la legislatura tindrà molt més a veure amb el fracàs de l'objectiu del referèndum, i aquí és on jo apel·lo als catalans. Això qui ho ha d'arreglar són els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, perquè tindran a les seves mans decidir si volen 4 anys més de majoria independentista cercant un objectiu impossible i que ens divideix, o volen obrir el pas amb una nova etapa que serà transversal, a la qual hi haurem de participar molts d'un color i d'un altre, però que no estarà estrictament lligada a un objectiu impossible com és el de la independència. I per tant, al final, Catalunya haurà de decidir. I jo sempre dic, vostè està d'acord amb el dret a decidir? Jo dic, jo vull decidir en el marc legal. Jo vull votar en el marc legal. Jo, el referèndum, jo en vull dos. Un per canviar la Constitució i un per canviar l'Estatut. Per tant, el problema no és de principi democràtic. El problema és d'estat de dret i de compliment de les normes. I aquí els catalans hauran de dir-hi la seva. Fixi's vostè, perquè vostè deia, i té raó, ara semblava que els independentistes doncs havien perdut pistonada. Però si un mira una seqüència prou llarga, veurà que això és molt oscil·lant en el temps. I per això jo dic, decidirem un dia d'una vegada per totes el futur de Catalunya amb una cosa que sabem que està molt empatada i que a més és oscil·lant, i en funció de criteris, aconteixements o dades que són variables en el temps? Jo per això, des d'aquest punt de vista, problemes com aquests crec que es resolen millor des de mecanismes i instruments de democràcia representativa que no pas la democràcia directa, que faria, això no ho dic al llibre però ho vaig dir l'altre dia a la presentació, que jo no em vull jugar al partit amb un únic penalti. Però és un únic penalti i a la primera. No, escolti, no. Primer provem altres coses.
Clar,
perquè és que podem tenim molts riscos d'equivocar-nos.
Escolti, tot sembla que anem a unes eleccions, no? Perquè vostè està dibuixant aquí.
Jo crec que sí, que abans d'acabar l'any.
I quin panorama vislumbra vostè després d'aquests comicis, siguin al setembre, siguin al novembre, sigui quan sigui?
Bueno, jo crec que primer haurem de veure si hi ha o no majoria independentista. Totes les enquestes assenyalen que hi ha un augment d'Esquerra Republicana que no compensa la davallada que tindrà Convergència, sempre segons les enquestes. Per tant, és possible que no hi hagi aquesta majoria independentista, i jo crec que llavors, el que jo sóc catalanista i a mi m'agradaria que molts partits es poguessin posar d'acord i escoltar a Catalunya què li interessa. Més autogovern, aquestes competències de llengua, d'educació i de cultura, un finançament d'aquestes característiques, una participació més activa a la política espanyola i europea, mecanismes potser de representació directa a determinades institucions, que fem un llistat amb 10, 12 reivindicacions i junts anem a negociar amb les institucions espanyoles. I això és el que jo veig. Serà possible? Home, dependrà, com un deia, en primera instància del que votin els catalans.
Leandro.
Sí, ahir vam saber que el president de la Generalitat s'entrevistava amb Jimmy Carter, i ho van saber per una informació de TV3 al migdia. Vostè creu que aquesta entrevista de Jimmy Carter amb Jimmy Carter feta per donar suport a la internacionalització del procés independentista és un actiu pels independentistes, o no aporta res? Com valora aquesta reunió?
Miri, jo sóc una persona que he simpatitzat molt amb Jimmy Carter pel fet que ell doncs és un home del Partit Demòcrata dels Estats Units, és un partit amb el que nosaltres tenim molta relació, i la veritat és que confio que li digui la veritat al president Puigdemont, i que el president Puigdemont torni amb més seny, torni més savi dels Estats Units, perquè jo crec que Jimmy Carter li dirà que el dret internacional no empara la secessió, que l'estat de Texas a vegades ho ha intentat als Estats Units i sempre se li ha dit que no, que el que ha de buscar és un acord amb la resta d'Espanya, que per buscar un acord no té massa sentit posar com a primera i única reivindicació un referèndum sobre la independència. O sigui, si el senyor Carter li diu el que jo crec que li dirà, doncs pot ser molt útil. Llàstima que no hagi aprofitat que la setmana passada em sembla que va estar als Estats Units, sí. Perquè, en fi, ja podia haver fet l'entrevista la setmana passada i ens haguéssim estalviat algunes despeses. No?
Ja ha convidat els congressistes aquest cap de setmana, o
Però això està bé, jo crec que sí. Parlar amb gent està molt bé, i llegir-se les resolucions de la Comissió de Venècia i escoltar el que diu la senyora Merkel. O sigui, jo crec que tot això és molt útil. És veritat que potser es podria haver fet més fa més temps i més, però jo crec que el que no podrà el senyor Puigdemont és tornar al president, és tornar dient que amb Jimmy Carter ja ha acordat la independència i que no patim, perquè això no serà així. Llavors, és veritat que el president i el govern de Catalunya en aquests moments està en una situació molt precària des del punt de vista de les seves relacions internacionals, i llavors és un home que s'està veient amb els ex. L'altre dia també es va veure amb Romano Prodi, que era aquell que quan presidia la Comissió Europea va dir que la independència no entrava en el menú. Jo no sé si ara el senyor Prodi haurà canviat d'opinió, suposo que no, perquè també és un home molt entenimentat. Per tant, jo cada cop que el president de la Generalitat es veu amb algú de fora, me n'alegro. I cada cop que veig que se'n va fora i no el rep ningú que tingui un mínim títol, m'entristeixo. Perquè recordo, doncs, aquelles èpoques en què el president Pujol, el president Maragall, el president Montilla, quan anaven a l'estranger, es veien amb algú, però algú amb una mica de tarja, diríem. I clar, ara només es veuen amb aquests has-beens, que està molt bé perquè sempre poden aprendre cosa d'ells, no? Però no ens enganyem. Si resulta que el president Puigdemont, que ja ho és des de fa un any, no s'ha vist amb cap president del govern de cap país europeu, amb cap ministre de cap govern de cap país europeu, jo crec que s'ho hauria de fer mirar.
Salvador, ràpid.
Molt ràpid. Vostè parlava de propostes. Se li van fer arribar 46. Pot ser la base?
Sí.
Llevat que hi ha el tema del, llevat d'una que era la del referèndum.
Jo per això sempre dic 45 més una. Com l'altra vegada, quan ho va fer el president Mas, eren
23.
22 més una. Deia jo sempre, sí, clar que sí. És que el que és molt estrany, jo intento posar-me la pell de molts ciutadans, no? Jo l'altre dia, per exemple, vaig preguntar en el ple del Parlament, per això no va sortir enlloc, sobre...
Què vol dir?
Sí, només en els diaris de Girona.
El tema, el tema de Girona, importantíssim, eh?
Sí, però cap mitjà que no fos de Girona se n'ha fet ressò. Per què? Perquè és que jo crec que hi ha temes molt concrets que si els governs de Catalunya i Espanya fossin capaços de treballar junts, serien capaços de resoldre'ls. I nosaltres, esperant el gran dia, que tot ho sembla també aquelles coses dels revolucionaris, no? Com vindrà algun dia que ho arreglarem tot de cop i de camí no ens preocupem de res. Jo crec que els polítics justifiquem el nostre sou per la capacitat de resoldre problemes concrets de la gent. I per això m'obsessionen aquestes coses petites o no tan petites.
Vostè ens ha dit democràcia i estat de dret són la mateixa... són les dues cares de la mateixa moneda, no es pot fer una sense l'altra,
no.
Ni una enfrontada
no,
a l'altra.
Que...
I amb aquest tema concret, perdoni, què li sembla aquesta qüestió que s'ha fet a alguns guàrdies urbanos sobre que els demani el tema de la religió, la seva orientació sexual, el seu partit polític, a quin sindicat pertany?
Jo, sense conèixer el cas a fons, però a mi em sembla un disbarat. Jo crec que les dades personals, les opinions personals, l'orientació sexual de les persones forma part de la seva intimitat i llavors no s'haurien de preguntar i menys conservar en un registre. A mi em preocupa molt perquè a vegades jo no dubto que segurament hi haurà una intenció bona al darrere d'aquesta iniciativa, però la fórmula no ho és. Jo crec que la privacitat, els drets de les persones estan per sobre d'altres consideracions i per tant, si un considera que una persona que treballa en un cos de seguretat és un perill per la seguretat, el que ha de fer és apartar-la del servei. No fer un registre apuntant aquest algun dia podria ser un perill. Home, no crec que això ens ajudi gaire. Per tant, és una iniciativa que no comparteixo, que no entenc i que jo crec que serà revisada perquè em fa l'efecte que no s'ajusta en absolut en el nostre marc legal.
Bueno, això és una iniciativa d'una persona que és la senyora Ada Colau, que tot pot ser que tingui molt a dir les pròximes eleccions autonòmiques.
Sí, però fins i tot jo recordo, miri, jo era quan, abans d'arribar a la universitat, jo era molt bon estudiant i una vegada em vaig equivocar amb una pregunta i em vaig posar a plorar a classe i me'n recordaré tota la vida el meu professor, un capellà, llavors, no se preocupe, Iceta, hasta el sol tiene manchas. És a dir, que tots ens podem equivocar, fins i tot l'alcaldessa de Barcelona.
Molt bé. Bueno, doncs amb aquesta reflexió del senyor Iceta posem el punt i final a converses d'aquest dissabte. Miquel Iceta, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i ens veurem ben aviat. Gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també al Manel Manchón, al Leandro Lamor, al Salvador Guillermo, Maria Jesús Cañizares. Tornem dissabte que ve, converses cadena COPE Catalunya Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.